Bon dia a tothom. Avui dia 9 de gener. A partir d'aquests moments, a partir d'ara a les 11 del matí, un dissabte important. Comencem el nou programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Un programa on poden participar veus de persones, notícies, tot al voltant del que és el Fòrum de Drets Humans i la Natura i tot el que és al voltant de la cultura, la promoció de social i en part també econòmica, perquè realment tot el que és iniciatives tenen la seva part social, cultural i econòmica. Malgrat això, a nivell cultural, social i econòmic, nosaltres aquest programa, com totes les activitats que fem del Fòrum Drets Humans i de la Natura, són gratuïts sense cap afany lucratiu ni econòmic. Són perquè l'important i el important capital de la nostra comarca són les persones. Són vostè que ens està escoltant. A continuació, seguim amb en Lluís Ferrer, amb el seu testimoni, al voltant del seu tiet, un tiet que també va passar el tema de la Guerra Civil i també la postguerra. Imagina que no hi ha possessió. Jo em pregunto si... Bé, tenim aquí en Lluís Ferrer. Explicarà una mica sobre el seu tiet, un tiet el qual ens dona testimoni del que va suposar el temps de la guerra i postguerra. Josep Tarragó Massip va néixer el 3 de novembre de 1917. Quina experiència vas tenir amb ell com a testimoni del que va passar a la guerra?
Sí, el meu oncle Josep Tarragó Massip, pues, el vaig tindre 8 anys a casa fins al dia que va morir. Per tant, me va explicar tot el que va passar abans de la guerra, en la guerra i en acabat de la guerra. Vaig veure que era interessant i vaig anar copiant tot el que em va explicar perquè un dia pogués sortir a la llum i tothom el que tingués sensibilitat pogués veure, pogués comprendre el que es va passar en aquell temps. Bueno, el meu oncle eren 5 germans. Ell era el tercer dels germans, tot noies i noi. I resulta que vivien tots a casa. El seu pare era de dretes i ell era d'esquerres. L'any 1936 se va allistar al partit de la CNT i era simpatitzant de la FAI. La FAI era un partit que es va fundar a València l'any 1927 i les sigles FAI volen dir Federació Anarquista Ibèrica. A Cabassers dominava el partit de la CNT. Com era simpatitzant de la FAI, un dia va vindre al poble un cotxe de la FAI. Ells van anar a rebre'ls. Aquest cotxe de la FAI portava a les portes pintades unes calaveres. Ells i uns quants més els van passejar pel poble i els indicaven allí on hi havia gent de dretes. Bueno, s'ho prenen com una festa, però la cosa no era festa. Aquell dia, a Cabassers, hi va haver 2 morts. Quan van arribar davant d'una casa, creien que sortia el dueño de la casa, de dretes, i li van disparar. Va caure mort a l'acte. Era un jornaler de la casa que buscaven l'home de dretes. Se deia aquest jornaler Martí. Seguidament, un altre home que es disponia a entrar a casa seva se va posar la mà a la faixa i es creien que anava a treure una pistola i li van disparar. El que anava a treure era la clau per obrir la porta de casa seva. La seva dona el va trobar mort davant de casa. Aquest home es deia Baltasar. Al seu dia se van cremar tot el que hi havia dins de l'església, se va saquejar els quadres, els sants, i es van cremar prop de l'església. dins també va ser destruït tot a cops de mà. El meu oncle també va participar. Algú li va donar una pistola, la qual portava penjada al cinturó. Tot això al poble se sabia i algun dia tenia que passar factura. També van matar el senyor rector de Cabassers. Que el rector de Cabassers era fill de la Fatarella. Lo tenia amagat un pastor dalt amb una cova de Montsant. El pastor era d'esquerres, però protegia el rector. Però un dia van sospechar perquè carregava molt menjar i el van seguir i van trobar el senyor rector de Cabassers junt amb un altre que no crec si era lo de Margalet o quin era. El cas és que n'hi havia dos amagats de la cova i allí mateix el van disparar i els van matar. Aquests fets, el meu oncle tenia 19 anys i la guerra ja estava començada. El meu oncle va resultar que es va afiliar a les milícies antifeixistes de Catalunya i va marxar voluntari a la guerra a primers del 1937 en contra de la voluntat del seu pare. Clar, son pare, com hem dit, era de dretes. S'ha de personar a Tarragona. I allí a Tarragona lo van traslladar al Parc Samà de Cambrils. Allí estava ple de gent. Van estar 2 o 3 dies al Parc Samà i el van traslladar a Madrid. Allí, a Madrid, va ser armat amb un fusell, 150 bales, 2 bombes de mà, i el fusell que tenia, els 30 tiros que tirava, el que no es posava rullent. I l'havien d'embolicar amb un drap o el que podien, del contrari es cremaven les mans. O sigui, que l'armament era molt dolent. Al poc temps, li van canviar el fusell, perquè van arribar uns cargaments de fusells txecos i polacs, els quals, aquells, eren millors perquè estaven coberts de fusta i al disparar no es cremaven les mans. Bueno, el meu oncle va participar en bastants combats a Madrid, numeroses ofensives, i en acabat el van traslladar a la batalla de Belchite, a finals d'agost del 37. Per a donar reforç a l'exèrcit popular. La seva unitat va estar pràcticament aniquilada. La van tornar a reformar la unitat i va ser traslladat al front de Teruel. Va ser traslladat a Castelló, a la Serra d'Espadà. El 25 d'agost va participar en un enfrontament cos a cos, el qual va rebre al braç esquerre, una lleu ferida de matxete. Com va ser, es van poder escabolir. Se van poder salvar uns quants. Nosaltres van estar aniquilats. Va ser curat en campanya mateix. Als 3 o 4 dies van tornar a refer la unitat i llavors hi va haver una contraofensiva nacional a la dita serra d'Espadan. Se va quedar sense bales el fusell. No va voler tornar a carregar. Va treure el cap del parapeto i el gesto que va fer de tornar a voler posar les 5 bales dins el fusell, per la part dreta, li va entrar una bala 3 dits pel damunt de l'orella i li va sortir per la part esquerra. Va caure mort a terra, però el company que tenia al costat se'n va donar compte que respirava. Se'l va carregar a les espatlles, 50 metres, allà hi havia uns sanitaris. No el volien atendre per la quantitat que tenien de ferits, donant-lo per mort. Però el seu company va insistir la bala que li va travessar el cap. Però els sanitaris van dir que aquell home era mort. I el seu company va tornar a insistir i els va poder convèncer. Lo van evacuar amb un camió a l'Hospital de València. El que se'l va carregar a l'esquena era un tal Monfà de Cornudella, conegut per ser un gran músic. I també tenia un bar a Cornudella que portava el seu nom, o sigui, Bar Monfà, pel qual fa un parell d'anys que vaig passar per Cornudella i encara vaig veure el nom del bar que estava damunt de la porta, el nom Bar Monfà. Queda en un carrer que fa una placeta i el bar està dins amb un racó del carrer. Bueno, el meu oncle va estar 15 dies en coma a l'Hospital de València. Se va poder recuperar. Va sortir del coma. Lo van poder anar assistint quan van poder. Va poder agafar una mica de forces i va poder sortir al carrer. Quan va sortir al carrer, al poc temps de passejar, se va trobar amb un company de Palma d'Ebro, que es deia Hermògenes. Aquest tal Hermògenes estava casat amb una noia de Cabassers, que van tindre els fills, l'Armínio i el Pere. Ja són morts tots. Bueno, resulta que es van trobar un mut, perquè el meu oncle no podia parlar de resultes de la bala al cap, i l'Hermògenes no hi sentia de resultes d'una explosió d'una bomba que li va rebentar els tímpanos i va quedar sord per tota la vida. Bueno, el meu oncle de l'Hospital de València el van traslladar a l'Hospital de Barcelona, al carrer Tallers de Barcelona, que hi havia un hospital. Allí el van donar inútil. No recuperava el poder parlar i no tenia forces musculars. L'informe de l'hospital vaig poder llegir que hi posava inútil total. Pèrdua òssea encefàlica cerebral. El van enviar cap a casa seva perquè el van donar inútil per la guerra. La guerra anava continuant. La guerra ja estava bastant avançada. Ell va fer cap a casa seva. Ja era el gener del 39. Però a l'arribar a casa seva, a casa no hi ha trobat ningú, perquè la gent del poble se van anar a refugiar als masets i a les coves allà en van poder. El poble ja estava agafat pels nacionals. Les seves germanes i el seu pare estaven refugiats en una cabana que tenien de propietat amb una partida que se li diu les Cabaloques. Els nacionals van entrar a Cabassers l'1 de gener del 1939. Els republicans, a l'arribada dels nacionals, van abandonar el poble. Van formar el front de guerra al Montsant, la serra de Cabaloca i la serra dels Montans, per la qual que els que estaven refugiats amb aquells masets van quedar entremig dels focs. Van quedar entremig del foc nacional i el foc dels republicans. El meu oncle, al conèixer el terreny, va cruzar les línies nacionals i va arribar a la cabana allà on estaven refugiats tota la seva família. Les bales de la part republicana tiraven allà on hi havia un dels seus. La porta del mas va quedar acribillada, que encara es pot veure avui en dia, de les bales dels republicans. Bueno, a Cabassers, a l'entrada dels nacionals, van treure al campanar una bandera blanca en senyal de rendició, com també van repicar les campanes celebrant l'entrada dels nacionals. Al poble de la Figuera, a l'ermita de Sant Pau, hi havia un comandament republicà. Al veure que el poble de Carassés s'havia rendit, va manar foc d'artilleria contra el poble de Cabassers. Hi havia unes peces d'artilleria emplaçades detrás de la Figuera i el poble de Cabassers van explotar uns 20 o 25 projectils per tot el poble. Avui en dia encara es pot veure a la fachada de la casa del poble els impactes que van causar la metralla. També hi havia una metralladora que estava emplaçada a la partida dels Burgats. Va batre foc durant 2 hores contra el poble de Cabassers. Van quedar els frents establerts de guerra uns 7 o 10 dies al terme de Cabassers. Per fi els republicans van abandonar la serra de Cabaloca i els Montals. La guerra se va anar acabant a Cabassers i la gent van poder tornar a les seves cases. Algunes cases van estar saquejades i robades. La guerra va acabar l'1 d'abril. El dia 14 d'octubre, el meu oncle va ser detingut, acusat de rebel·lió militar. Va ingressar a la presó preventiva de Reus. El van traslladar a la presó de Tarragona. Va estar 3 mesos i se li va donar llibertat. Però va quedar a disposició dels camps de concentració de presoners. Va tornar a estar detingut per marxista. Va ser jutjat per un tribunal militar. I el van internar en un camp de concentració de Camprodon. El seu pare, de dretes, se va moure tot el que va poder. Va poder treure el seu fill del camp, va aconseguir 3 bons avals i als 3 anys, després de tots els sofriments, amb de fam i de més penalitats, el meu oncle va poder tornar cap a casa, gràcies al seu pare. Per ser fort, per ser un home fort de dretes. Aquesta és la història del meu oncle, que el vaig tindre 8 anys a casa fins al dia de la seva mort.
No hi ha res que il·lumini el sol, així que brilla per tu, brilla per tu. Tots tenim la nostra estrella al cor. No hi ha res depenent de la sort, tot passa per tu, passa per tu, ningú més li dona llenya al foc.
Després d'escoltar el testimoni oral de Lluís Ferrer, passem a explicar una mica el fòrum Drets Humans i de la Natura del Priorat, que es va reunir en primera vegada el passat 2 de novembre, després el 2 de desembre i el 9 de desembre. El dia 2 de desembre, per una tallada d'internet, se va tindre que ajornar el 9 de desembre, en el qual es va estar constituint i s'està creant, consolidant el Fòrum Drets Humans i la Natura. Un dels objectius d'aquest fòrum és, en primer lloc, potenciar i protegir les abelles com a element natural. A continuació farem una entrevista a 2 persones que són referents en aquest camp. Avui dia 9 de gener, avui nou programa, nou any, nou programa Priorem Priorat. Amb nosaltres tenim a Miquel Viernès i a Pere Pallejà. A veure, Miquel, per la teva part, què suposa el programa erradicat que potenciem des del Fòrum de Drets Humans i de la Natura del Priorat perquè la nostra comarca tingui aquesta oportunitat de formar part d'un programa en el qual protegim les abelles, entre altres aspectes. Com ho penses, per la teva part?
Hola, Josep Maria. Contesto agradablement a la teva pregunta. Defensar les abelles és defensar a la natura. És un retorn al que en realitat tenim una obligació, més que una altra cosa. I en relació una mica més aprofundint en la matèria, hauríem de ser conscients que avui en dia en les fumigacions d'herbicides fitosanitaris i pesticides que es tiren normalment a la natura sense un control i amb disbauxa total, les abelles ja formen elles mateixes el seu, diguem-li, criteri de supervivència. I ara cada vegada més es troben abelles ruscos, o eixams, més ben dit, als jardins de les ciutats, generalment, i molt sovint se troben. Llavors, què passa amb aquests eixams? El problema és que quan detecten un eixam d'aquests, els propis serveis de, diguem-li, control, més que de control, de neteja de jardins o de tot això, què fan? Truquen al 112, el 112 transmet la trucada als bombers, els bombers arriben allí, trauen un spray, per dir-ho d'alguna manera, si no més aviat és un extintor, com un extintor, fumiguen totes i morin totes. Quan el que hauria de ser és trucar amb aquests ajuntaments o en aquests apicultors o en aquesta coordinació que hi ha, perquè hi ha un apicultor disposat que vagi allà i amb tota la cura del món tragui l'eixam d'allí i el porti amb unes caixes niu que ja hi ha establertes en uns llocs determinats per a poder fer la continuïtat del que és salvar la natura. En aquest sentit, salvem la fauna, la flora, i salvem el nostre propi oxigen i la pol·linització, i estem fent un retorn al que realment hauríem de ser més conscients i molt més considerats. Gràcies.
Bé, i per la teva part, Pere Pallejà, que també has tingut la iniciativa, aquesta iniciativa, d'oferir la possibilitat de posar en marxa el Radicat en la defensa de les abelles de la nostra comarca, què ens pots comunicar, què et sembla per la teva part, què suposa de millora per la nostra comarca?
Bé, com alguns ja sabeu, vam iniciar ja fa un any els contactes amb l'associació Quali Vida i amb el Miquel Viernès, naturòpata, doncs per conèixer les herbes del territori, tindre les herbes i plantes, tindre-les una mica documentades, sobretot aquelles que són remeis tradicionals i que ens poden aportar beneficis i tenen uns usos funcionals per a les persones. Arran d'aquí, com que hi va molt lligat, vam conèixer l'Associació d'Amics de les Abelles i el seu projecte del Redicat, un projecte de la Generalitat per protegir les abelles i fer divulgació de tots els beneficis que ens aporten i la protecció que necessiten. Bé, a partir d'aquí, diferents associacions, com a nivell comarcal, doncs, s'han anat reunint, s'han anat trobant, han anat parlant, Centre d'Estudis Falsetans, Centre d'Estudis del Priorat, Club Excursionista Priorat, Associació Micològica Priorat, Associació Quali Vida, Associació Amics de les Abelles, i bé, el que volem és intentar que els municipis del Priorat, els particulars que vulguin, s'adhereixin al projecte Redicat o donin suport a l'Associació d'Amics de les Abelles. Això, si algú està interessat, ho pot buscar per internet, que ho trobarà, explicacions, notícies, el que fan. I bueno, què suposaria això pel Priorat? Doncs bé, reforçar la nostra marca de turisme sostenible, protecció del paisatge, protecció i suport a l'agricultura, ja que les abelles tenen una funció polinizadora molt important. Són punts d'interès turístic, són punts d'interès a nivell d'ensenyament, divulgació, culturals, la nostra cultura rural. Poden ser un punt també l'apicultura per a que els joves tinguin oportunitats i recursos. Tot això és el que ens interessa potenciar. El projecte Redicat consta de municipis receptors i municipis emissors. Això vol dir que si hi ha un eixam o eixams d'abelles que molesten, es treuen d'aquell lloc que molesten amb caixes niu, i aquestes caixes niu es porten a municipis receptors o també a santuaris de les abelles. Els santuaris de les abelles, com el que Arnes, per exemple, que és municipi receptor dins del projecte Redicat, ajuden a que les abelles es puguin protegir, perquè, per exemple, tenim l'amenaça de la vespa velutina, l'asiàtica, que sí, tenim una colònia nombrosa, amb nombroses caixes niu, amb nombrosos enciams, amb nombrosos eixams, doncs és més fàcil que es puguin defensar dels atacs de la vespa velutina. Bueno, per tot això creiem que és interessant, que no suposa uns costos econòmics ni una despesa per l'administració que sigui un punt negatiu. I bé, esperem que això pugui tirar endavant. També ens hem reunit amb el conseller de Medi Ambient, Ferran Mestres, que ens ha, s'ha interessat per això i ens dona el seu suport per donar-ho a conèixer, per fer divulgació i a veure en què queda tot això. Esperem que pugui tirar endavant i que, si més no, aquí al Priorat tinguem l'oportunitat d'entrar a formar part dins d'aquest projecte també. Defensa de les abelles, protecció del paisatge, de la flora i de la fauna del nostre territori, suport a l'agricultura, a la polinització i divulgació i donar a conèixer la importància de les abelles, els oficis que hi van relacionats i els productes que hi van relacionats. I ja està. Molt bé, gràcies per deixar-me parlar una estoneta aquí. Una abraçada a tothom.
Convocat al 5è certamen d'articles i informes sobre estudis històrics i socials del Priorat 2021. S'ha convocat aquest 5è certamen, fet des de l'any 2016, que es fa anualment de cara a persones que fan estudis sobre temes històrics i socials dels pobles o de la comarca, que publiquem després, al final de l'any, a la revista La Portadora, que la porta, és a dir, que és responsable al Centre d'Estudis del Priorat. Per tant, està convocat aquest 5è certamen. Totes aquelles persones que conegueu o que vosaltres feu estudis al voltant de temes del vostre poble, com també de la comarca, ho podeu presentar ja als contactes que us direm. A info@coppel.org, Coppel amb dos O's i dos P's, o bé al WhatsApp, escrivint al WhatsApp 619, repeteixo, 619-793969. Hi ha temps per fer la presentació, però és important que contacteu amb nosaltres a la fi de concretar, precisar, retocar cap a on s'han d'anar les orientacions del treball, tenir les normes o les orientacions per fer les redaccions dels informes i dels articles, etc. I el termini serà el 4 d'abril, el 4 d'abril a les 12 del migdia. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. També comuniquem a vostès que estan escoltant que ja està oberta la inscripció per a la biblioteca associada a Coppel. És una biblioteca telemàtica que s'utilitza pel sistema Meet de Google. Es tracta de que qualsevol edat, però principalment poden estar més interessats alumnes, els fills i filles que són alumnes de l'ESO o de primària. Es tracta d'un accés a Meet de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, que es pot entrar en previ contacte amb nosaltres i un compromís, com si fos un club d'escacs. Doncs bé, en aquest club d'escacs, què faríem en un cas d'un club d'escacs? Doncs bé, primer aprendríem a moure les peces i a muntar estratègies. Hi ha estratègies d'entrada, de joc mig i de final, no? Les finals. Doncs bé, amb aquests espais de 5 a 7 de la tarda, amb un MIT, que es pot fer les tasques escolars a casa o treballar, o fer consultes a un grup de persones que estan atenent en aquests MITs, que són de batxillerat, estudiants de batxillerat, d'universitat o professorat emèrit, i que, a part d'això, se fan microtallers de 15 minuts per moure les peces de la nostra ment, com fer estratègies de sortida, de joc mig i de final, de com aprendre a aprendre, perquè, clar, una cosa és la recerca de la informació, l'altra és com podem recordar, és a dir, com podem estudiar per recordar en el futur, que a l'hora de la veritat estudiar és prevenir de cara a una situació real d'un problema pràctic o d'un examen, una prova, que està preparat per respondre, i com la nostra ment la podem funcionar. Per tant, a partir d'ara ja es podeu posar en contacte amb nosaltres per explicar en què consisteix més detalladament a la biblioteca associada a Coppel i al Priorat, totes les persones, també els pares i les mares que tenen fills i filles escolaritzats a primària i a l'ESO, ja teniu un suport telemàtic que el podeu utilitzar. Aquí, Prionem Priorat, Ràdio Falset. El passat dijous també vam fer una reunió, ja per, tenim ja consolidat el Fòrum Drets Humans i de la Natura del Priorat. El Fòrum de Drets Humans i de la Natura del Priorat és un fòrum destinat de persones, entitats i recursos a favor de la convivència. No sols la convivència en plan de resolució de problemes, conflictes o qüestions, sinó també de prevenció. Prevenció en convivència, també prevenció en igualtat i equitat de les persones i també per la protecció de la natura. Aquest fòrum ja està en marxa i ja es pot posar en contacte, està a la nostra agenda del Priorat, que gestiona el Consell Comarcal, i que nosaltres som impulsors culturals de la comarca. Ara, en aquests moments, les reunions són totalment telemàtiques, però això no vol dir que perquè no es puguin fer reunions presencials, tinguem que estar a casa sense tindre aquesta oportunitat que suposa conèixer i, com no, si és el seu, la seva voluntat, participar en el Fòrum Drets Humans i de la Natura del Priorat. A continuació ja anem a informar detalladament, més detalladament, l'última trobada. Trobades que van començar a nivell formal, perquè ja això estem des de l'estiu, a nivell més informal, però ja va ser a nivell formal a partir del 3 de novembre. Cada mes fem una trobada del fòrum obert a totes les persones, entitats i recursos de la nostra comarca. I, com no, també de la fora de la comarca, sempre i quan sigui per ajudar, ajudar a desenvolupar el programa de convivència, igualtat i protecció de la natura de la nostra comarca. Ja tenim un mig centenar de contactes i adhesions de persones i entitats. En el 2021, enguany, si ens donen permís i simplement ens protegeixen el nostre compromís i la garantia del codi ètic, que pensem arribar a més de 1.000 contactes, dins de la comarca com a fora. A la fi de sortir quan puguem de les limitacions actuals de la pandèmia, hagi estat controlada i a poder ser eliminada. Però no podem estar sense fer res, sinó preparem-nos per quan sigui el moment, tirar endavant, i sempre i quan també en aquests moments que estem confinats o estem limitats els nostres moviments, podem fer ús de la comunicació digital. I ens acomiadem amb aquest inici de l'any, any 2021. Un any 2021 amb les portes obertes a l'esperança, a noves il·lusions i, sobretot, tots i totes que esteu escoltant, el gran repte, sans i estalvis, al final de tota aquesta situació que estem patint. Quedeu invitats ja al properament pel dia 10 pel dia 6 de febrer, que serà el proper programa, el primer de mes, primer dissabte de mes, d'aquí, de Priorem, Priorat. I res més, desitjar-vos un bon inici d'any, un bon reinici a les tasques escolars, tasques laborals, tasques d'ocupació, culturals, socials, de tota classe. I aquí tindrem aquesta cita mensual que nosaltres estem amb molt de grat de compartir amb totes aquestes veus que ens acompanyen en cada programa, de persones que volen compartir, que volen donar a conèixer, que a vegades, doncs i tot, és descarregar-se del dolor, dolor de sofriments que hem tingut, siguin de memòria històrica, siguin de memòria de la vida, del cada dia, del que sigui, perquè al final sempre hi ha alguna cosa a aprendre. Sigui la que sigui, aprendrem que s'ha d'evitar, que s'ha de prevenir, que hem de buscar solucions, però lo important és que la llibertat d'expressió, el dret i la responsabilitat la tinguem tots nosaltres, perquè en tots nosaltres, si compartim, construirem comunitat. I lo important és que la nostra comarca sigui una comarca amb identitat i comunitat de persones que aprenen, conviuen, que descansen i es diverteixen sense molestar ningú. Per tots vostès, fins al mes que ve, el dia 6 de febrer, a partir de les 11 del matí. Priorem Priorat, Ràdio Falset. I que el món fora...